despeses a curt termini. Per què les despeses de gestió han augmentat respecte al tancament de la 21-22 a la 22-23 un 40% i les altres despeses han augmentat de 97 a 171 milions? Si ens pot especificar què ha passat i de quines despeses concretes estem parlant, perquè sempre hi ha aquestes etiquetes una mica difoses, doncs que ens expliquin d'on surten aquests augments i el per què hi ha al darrere. Per què s'han gairebé quadriplicat els diners que es paguen als representants de futbolistes en un escenari en què tot són retallades, estalvi, etc, i estem parlant d'aquesta assemblea telemàtica per estalviar-se calés? Doncs per què en aquest context s'han gairebé quadriplicat els diners que es paguen als representants de futbolistes, insistint, de 3 milions a 11,5? Com pensen generar 859 milions d'euros d'ingressos? Quin és el pla? I si és possible a curt termini tornar al nivell d'ingressos prepandèmia, que encara no s'ha assolit? I quin és el pla B a l'Ibero en cas que es mantingui aquest impagament que fa tants mesos que s'arrossega, tenint en compte que forma part dels ingressos ja comptabilitzats i que ha de seguir aportant diners que estan pressupostats i suposadament signats?
Quina pregunta li faries, Marc Duc, a Eduard Romeu, si poguessis?
A part de les que ha fet la Marta, que són encertades, jo li preguntaria per una curiositat, que és que van firmar un contracte de patrocini, és absurd, però em va fer gràcia, van firmar un contracte de patrocini que vam cobrar amb criptomonedes.
Cert.
I hem hagut de devaluar aquest contracte de patrocini, hem perdut 2 milions d'euros per haver-ho cobrat amb criptomonedes. M'agradaria saber quin contracte i per què acceptem cobrar amb unes criptomonedes que es devaluen 2 milions d'euros en un any.
És que això, a més, ho recull l'auditor i també ho subratlla com una qüestió, també ho ha trobat curiós, per dir-ho així.
Sí, sí, estic en el terreny de les curiositats. Sí, les que ha dit la Marta, evidentment, són les més notòries i les més visibles, però si entres a fons en l'auditoria i en els comptes anuals hi ha curiositats interessants.
Creus que el club serà capaç de reduir la despesa de 1.160 milions a 830? O sigui, com es fa això?
180 es reduiran en massa salarial, perquè ja ens han dit que és la xifra que baixarà, però sí, Me'n segueixen faltant 150 aproximadament, i ho sento, em sap molt de greu, però és que amb els antecedents que tenim d'incompliment de pressupostos, aquest any ens hem desviat 100 milions en la despesa. Jo sincerament no sé com es farà, tant de bo es faci, perquè el pressupost de l'any que ve és un molt bon pressupost, sobre el paper és un excel·lent pressupost, ara l'hem de complir.
Ja. Avui hi ha hagut reunió entre els socis que van reclamar al club via Burofax que l'assemblea fos presencial. Ara en parlàvem i no telemàtica. Com ha anat, Roger?
Doncs s'han reunit aquesta tarda. El grup de socis el formaven Jordi Medina, Joaquim Molins, Jaume Llopis, Josep Lidón, Josep Maria Mir i Lluís Sabatés. Els representants avui del club han estat executius, no els vicepresidents. Primer de tots, els ha posat al dia de la situació amb l'Espai Barça, bàsicament que les obres compleixen els terminis previstos, també perquè ja havien reclamat informació sobre aquesta qüestió. I després s'ha entrat a fons en l'assemblea. Ricard Faura, un dels socis que també va signar aquesta reclamació, malgrat avui no era en aquesta reunió, explica què els ha dit el club. Ara l'escoltarem.
No ha dit res.
No, sí, s'ha quedat en silenci, però
hi ha hagut un
silenci. Però no pateixis, que ara l'escoltarem.
L'escoltarem,
eh? Ricard Faura.
De Dignitat Blaugrana, que és una de les persones,
sí,
també que
ara sí,
últimament
que
està
podem escoltar
actiu.
El que ens explicava que els ha dit el club sobre aquesta qüestió de l'assemblea.
Ens han reiterat que, comparant-se amb la possibilitat que els dona la llei de l'esport, la faran virtual totalment, i sobretot dient que és un tema d'estalvi, i bàsicament nosaltres hem tornat a treure el tema de que amb una assemblea que s'aprovarà un pressupost amb un superàvit de més de 300 milions d'euros, segons ens presenten, no? Estalviar i retallar amb el que és la participació del soci en la fita més important durant l'any, que és l'assemblea de compromissaris, no em sembla la millor manera, ni en aquests moments, és no hi ha excusa per fer-ho.
Per tant, que l'assemblea serà telemàtica, sí o sí. La pregunta ara, què pensa fer aquest grup de socis?
Volem veure exactament com es desenvolupa aquesta assemblea, quin grau de participació tindrà, quina interacció hi haurà entre els socis i el club, i a partir d'aquí veure si realment estem parlant d'un acte de representació, de transparència, de democràcia des del soci, o és un acte per cobrir un expedient que s'ha de fer perquè estatutàriament es reclama que s'ha de fer, doncs, un cop a l'any, no? A partir d'aquí, segons veiem aquest anàlisi i veiem les conseqüències que té tot això, doncs ja prendrem, si cal, les decisions que creiem que haurem de prendre, no?
Entre aquestes decisions de les quals parlava Ricard Faura està impugnar l'assemblea?
Ara per ara no tenim sobre la taula d'impugnació, però perquè tampoc ens hem posat a plantejar-nos com ha transcorregut aquesta assemblea i quin impacte té amb el dia a dia social i econòmic del club. No?
Veurem, per tant, què passa en aquesta assemblea. Recordem, prevista pel proper dissabte 21 d'octubre, la prèvia del partit contra l'Atlètic de Bilbao a Montjuïc, motiu pel qual es celebra el dia abans d'aquest partit.
Serà un cap de setmana intens, eh? Dissabte 21 l'assemblea de socis compromissaris i diumenge 22 torna a la Lliga amb un Barça-Atlètic de Bilbao a les 9 de la nit a l'estadi de Montjuïc. Manifest Blaugrana, no hi éreu en aquesta trobada avui amb el club, no?
No,
Val. Per què?
No, perquè estem bastant poc actius, perquè nosaltres ja hem fet molts anys de feina i ara hi ha 150.000 socis més que també poden fer la feina, no ho ha de fer tot Mardu com a Manifest Blaugrana.
Sí. De fet, això és la gràcia que té el Barça, és aquesta, no? Que hi ha gent al darrere que fiscalitza, que ja està a sobre, no? Que es creen grups d'opinió, no?
Però veo demasiado poca gente, ¿eh? Sinceramente creo que al Barça le hace falta también oposición mucho más visible y activa durante todo el año, no solo cada vez que se acerca una asamblea. Hay la sensación de que durante los meses Valle no ocurre prácticamente nada, el club va funcionando, va haciendo, nadie dice nada, hay como un silencio medio incómodo, alguna vez sale alguna voz discordante, la prensa, opinadores, tertulianos, demás, pero no hay grupos opositores que realmente hagan un trabajo activo. Y no te estoy hablando de hacer una guerra, ni mucho menos, ¿no? Hablo de
Hablo
de que se establezcan unos debates que por lo menos permitan al socio comprender qué se está haciendo. Yo creo que hay un mensaje unidireccional contigo.
Tú lo sabes porque hace años que nos conocemos y sabes qué es lo que hemos hecho durante muchos años en Manifest Blaugrana. Lo que pasa es que es cierto, y eso hay que reconocerlo, esto es un tema que le inquieta a una inmensa minoría de los socios del Barça. La gran mayoría de los socios del Barça no tiene un interés latente por estos temas, con lo cual digamos que el retorno es muy bajo.
Luego, Marc, eso es preocupante.
No, totalmente preocupante, pero no me lo cuentes a mí que llevo 10 años llamando a la participación social. Lo que pasa después es que cuando viene el...
No podemos demanar al soci. O sea, el soci, o sea, tú ets, y lo digo yo, que no soy d'aquests, ¿eh? Pero voy a decirte, el soci paga para ver un espectáculo, val? I intenta gaudir amb les victòries del seu equip, intenta, sí, avui, per exemple, tu mires quanta gent ha entrat a veure les dades econòmiques de la memòria i
sí,
tal,
que
club,
es poden accedir com a socis.
No arriba al 5% de la massa social. Ni el 5% de la massa social.
Però després, això vol dir que el desenllaç de l'era Bartomeu, que va ser un desastre, la gent no va aprendre la lliçó tocava, segurament.
No, això no és un problema de lliçó. El problema és que, ho deia el Pou fa un moment, l'entitat, el club, el sistema de governança ha de tenir uns mecanismes que funcionin. Fins i tot tu deies, l'oposició, si això no són unes eleccions, bueno, anava a dir, no són unes eleccions polítiques i m'ho repenso,
sí.
Però escolta, unes eleccions a un club de futbol no cal que hi hagi una oposició, el que calgui és que hi hagi un control en el club, en el Barça. La història del Barça ens explica que tant que hi ha oposició hi ha hagut en fi, sangries,
els sismes, imagina't els sismes,
però vull dir jo,
ah, uns jo, arrastren, a més.
Sí, però sí. Fixa-t'hi, en quin moment això, la desmobilització s'ha fet efectiva, quan ningú sap com es pot governar aquest club. És que, no sé, jo si fos el president del Barça, jo no dormiria els vespres.
Bueno. S'ha fet molt complex, això és veritat. El Barça, o el futbol en general, en els últims 8-10 anys s'ha fet molt complexa, però això no eximeix, sota el meu criteri, els socis de l'entitat de tenir una certa responsabilitat vers aquesta entitat. Home, però sí, insisteixo, això és el meu punt de vista.
Quan tu vas, no sé, al Teatre Nacional, no estàs preocupat perquè al Teatre Nacional li surtin els números, no sé, i a les entitats ja, o sigui, el que vull dir-te és que ser soci d'un club de futbol, clar que tens una responsabilitat, però no li podem posar a sobre, a part de pagar l'abonament i la quota de soci, etcètera, etcètera, no podem fer que cada soci hagi de ser un expert en memòries i es llegeixi els...
No, has de tenir els mecanismes perquè
funcioni sol. Has de tenir perquè això funcioni sol.
I un dels pocs mecanismes, que era l'article 67 dels Estatuts, continuarà suspès?
Sí, continuarà suspès perquè tenim patrimoni net negatiu per 1 milió.
Menjo.
Que això és una bona pregunta, també, que m'expliquin, que també és casualitat.
curiosament. Una altra curiositat, Marc.
Una curiositat que ho han clavat allò, menjo. És un debat molt interessant, molt interessant. Marc Duc, no sé si vols afegir alguna cosa més.
No, crec que ha quedat bastant rodonet, no?
Sí, i tant. A veure què passa dissabte a l'Assemblea i sobretot també diumenge al partit contra l'Atlètic de Bilbao. T'agraeixo molt que hagis vingut, Marc.
A vosaltres, com sempre.
Una abraçada forta i records a tota la gent de Manifest Blaugrana.
Un plaer, gràcies.
Gràcies. Marc Duc, avui amb nosaltres aquí al Tu Diràs per fer un debat que serà recurrent, en les pròximes setmanes, mesos, m'atreveixo a dir que anys, de sobre com serà el futur model de club, de propietat d'aquest Barça. Hem de fer una pausa i de seguida un altre protagonista al Tu Diràs. Hem d'escoltar Vitor Roque, també. Tigrinho. M'encanta Tigrinho.
No anem bé.
Però anirem cap a Miami de seguida.
No t'agrada, eh?
Per parlar del Sant Cristo Gros.
Parlarem del Sant Cristo Gros.
Jo espero que sigui un molt bon futbolista. Però, fa menys de 2 anys que és professional.
Sí.
Pràcticament ha marcat aquest any uns quants gols, pràcticament són els primers. Ja li hem posat un nom i hem pensat que...
No, allà, tot. Li hem posat allà.
Bueno, sí, aquí...
Però m'agusta més Tigrinho que Tiburón, eh? Tengo que decirte.
Sí.
Abans de Tigrinho...
Muntarem un zoo.
Abans de Tigrinho parlarem de Leo Messi, perquè de seguida anem en directe cap a Miami.
Leo Messi?
Sí, parlem de Leo Messi. Sí.
Tots drets, Pau.
Messi,
sí, el jugador que s'havia d'inscriure aquest estiu.
Mm. Per favor, tots
doncs, de seguida, Xavi Asensi. En directe, el Tu Diràs, si és el director comercial.
L'única cosa que no podem fer és el ridícul, per favor.
Ara tornem.
RAC 1. Sant Boi, una ciutat que impulsa una mobilitat més neta i sostenible. Veniu i descobriu CityMob Sant Boi. 40 marques i més de 1.000 professionals de l'automoció per ajudar-vos en la transició cap a un nou model de mobilitat. En només 3 quilòmetres al llarg de la C-245, a 10 minuts del centre de Barcelona. Fem un pas endavant. Sant Boi Motor ara és CityMob Sant Boi. Omple les teves nits de calidesa amb el Nòrdic Perfecte. La Vanguardia et porta els farcits nòrdics Montse Interiors lleugers i transpirables. Entra al web montseinteriors.com o visita qualsevol de les 26 botigues i emporta't els farcits nòrdics des de 17,95 € per al llit individual i 25,95 € per al llit doble. Només amb La Vanguardia.
RAC+1 Podcast.
Saps què passa, Juan? Que hem d'acabar 2:15, 5:15, perquè ve la revolució sexual fins a 1:00.
Hi ha directius del Barça que escolten la revolució sexual.
Ah, sí?
Allà hi tenim l'Anna Alfonso.
Tu fa un poca de sese, no?
Sí.
Un poca de sese.
No
sí,
entenc.
De los tríos, un poca.
L'Anna Alfonso i la Rosana Carceller fan un podcast. La revolució sexual, es
diu.
La revolució sexual. Un podcast molt transversal. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb el suport de sexydream.es.
RAC+1.
Tots som
més
1. I've been up a couple days, I wonder why. What a foolish life. Now I'm back out on the pavement, don't know why. I should be dancing, I should be dancing the night away. Tu diràs amb Aleix Pariser.
Bona música avui, animada, la que posa el Joan Ferrús, el nostre tècnic aquí al Tu Diràs, compartint taula amb Joan Maria Pou, Màrius Carol, Paco Cabezas i també amb la Marta Ramon i el Roger Saperes. Abans d'anar cap a Miami, mira, un fitxatge brutal que ha fet el RAC, el Reial Automòbil Club de Catalunya. És una irrupció explosiva, eh? El botó RAC, un llum homologat V16 que ha fitxat pel RAC, és el substitut dels triangles del cotxe. Des d'ara haurem de dur llums, com el botó RAC, que en cas d'avaria es posen al sostre, sense sortir del cotxe, fas així amb la mà, plap, l'enganxes al sostre i t'estalvia el perill de sortir del vehicle. L'actives i aquest llum es veu des de més d'un quilòmetre de distància. És el botó RAC, què et sembla? Sensacional.
Impecable.
Llum homologat V16. I a més et geocalitza, avisa a la DGT, no? Perquè la DGT sàpiga on hi ha hagut aquest incident a la carretera, i si ets soci del RAC, també avisa el RAC perquè et vinguin a assistir-te. Així de fàcil. Sí, és fantàstic.
Amb el llum i la geolocalització no et troben,
ja
és que estàs molt fotut.
Si voleu saber-ne més detalls, entreu a Botorrac.
No, vol dir que és que... Oh.
Sí.
No.
És animal.
Bé. Això em va passar una vegada, que no tenia el Botorrac, i a més m'havia quedat sense bateria al mòbil. Doncs jo estava allà... tirada al mig de la carretera.
Clar, doncs va bé, això apretes el botó RAC i ja està.
Una experiència meravellosa.
Tota la informació a la pàgina web botorac.cat. RAC amb dues C's, no és RAC1, sinó que és el Reial Automòbil Club de Catalunya. Botorac.cat, perquè el RAC hi és per ajudar sempre. A Miami, aquest estiu hi ha hagut un terratrèmol. Ha arribat Leo Messi.
Tomé la decisión de que voy a ir a Miami y todavía no tengo cerrado 100%, nos falta algunas cosas, pero bueno, decidimos continuar el camino ahí.
Superstar Argentinian forward Lionel Messi has confirmed to a Spanish newspaper that he'll sign for US Major League Soccer side Inter Miami.
La Major League Soccer, a través de su departamento de relaciones públicas, confirmó la llegada de Lionel Messi, aunque aclaró que aún hay detalles por cerrar.
Sí, muchacho, nos vemos en Miami.
Lo que ha desatado la Messi manía en Estados Unidos.
¿A quién se le ocurrió la idea de traer a Leo Messi? ¿En qué cabeza cabía el hecho de que era una posibilidad que pudiera jugar en la MLS y en el Inter de Miami?
We came up with the idea. You know, our dream with this club was always to bring the greatest players in.
En Miami cuentan los días para lo que será la presentación de Lionel Messi como flamante incorporación del Inter Miami. Mientras tanto,
so en directe del Drive Pink Stadium de Miami, 4 minuts i les 3 de la matinada a Catalunya. Així estem vivint la presentació de Leo Messi amb el seu nou equip.
Gràcies a tota la gent de Miami per este recibimiento, este cariño de que llegue acá a la ciutat.
El 17 de juliol el van presentar, avui fa 3 mesos, 17 d'octubre, i tenim en línia Xavi Asensi, un dels catalans que treballa a l'Inter Miami, és el director comercial global d'aquest club americà. Hola Xavi, què tal? Bona nit.
Hola, què tal? Bona nit, com esteu?
Molt bé. Què sents amb tot aquest resum que hem fet ara d'aquests 3 mesos de Messi a l'Inter Miami? Què sents?
Sí, moltes coses, la veritat. Moltes coses... Com a culer, moltes coses, i també estant aquí a Miami, doncs també ens ha canviat el club el dia i la nit. Ha canviat la lliga, ha canviat port, sí, ha canviat tot.
Ho ha canviat absolutament tot, no? Esteu més tranquils ja després de la bogeria inicial, ara que han passat just avui 3 mesos?
No.
No, per què no?
No, perquè necessita o té una dimensió que t'has d'adaptar a moltes coses, quan no és una cosa és una altra, són coses noves, són coses molt grans. Ara mateix l'equip no s'ha classificat per lo que és el post-season, lo que serien els play-off, i després has de jugar amb les finestres que tens. Ara ens en anirem a Xina, a fer una gira a Xina. Ell juga aquesta nit, arriba demà, després té algun viatge, després tenim dates pel mig que hem de fer partits, després se'n tornen amb la selecció que juga el classificatori, que juga contra Uruguai i Brasil, i amb tot això, doncs, bueno, hi ha el tema de dirigir un club de futbol que no només és Messi, el que passa que sí que passa una cosa que jo crec que moltes poques vegades ha passat a la vida, que és que un jugador de futbol és més gran que un club, i m'atreviria a dir que un jugador de futbol és més gran que una lliga. Venim d'on venim, jo crec, també amb una visió romàntica, els clubs estan per sobre de qualsevol individualitat, com a mínim a Europa. Aquí no, Leo Messi Leo Messi és més gran que Inter Miami i jo diria que és més gran que tota la MLS. I després jo, com a gerent del club, doncs gestionar tot això no és fàcil. Yeah. O sigui que tranquils no estem, però molt contents, amb molta il·lusió.
Escolta, ara et demano la valoració d'aquests tres primers mesos amb Messi aquí a Miami. Deixa'm que ens ho traiem de sobre. Hi ha alguna opció que torni al Barça cedit, com s'ha especulat, o no?
Sí, opcions hi són, perquè és un tema factible. I si em demanes si jo el cediré, o sigui, si depèn de nosaltres i tal, no. O sigui, ara mateix no, és que no ho veig, no sé quan podria ser, o sigui, no, i perquè això passi hi haurien d'haver converses, i amb mi ningú ha parlat, per exemple.
Val, queda clar, però vull dir, què vols dir que és factible? O sigui, que com que hi ha aquesta aturada de la MLS que no arrenca fins al març, podria ser que us plantegéssiu si algú vingués a demanar una sessió, o si ell volgués, o si el jugador volgués, vull dir, com va això?
Però és que no és fins març, és a dir, nosaltres comencem la temporada passat Reis.
Ah.
O sigui, la pretemporada comença passat Reis, o sigui, el 7 de gener, com ell que diu, no? O sigui, passat Reis, sí, 7, 8, ara estem mirant això perquè l'any que ve hi ha Copa Amèrica, no? I ell juga contra Brasil, que ho tinc aquí, el dia 21 de novembre. Pues aquest senyor ha de fer vacances en algun moment, i les vacances en teoria seran al desembre. Per tant, les úniques dates que jo entenc que es podria cedir la fitxa seria el desembre.
Ja.
És a dir, la MLS ha canviat molt des de l'època aquella de que Beckham va anar al Milan i Zlatan Ibrahimovic o no sé, o Henry va anar a l'Arsenal, no sé què va passar, no?
Sí.
Ha canviat molt. Ha canviat molt. És a dir, hi ha més equips, perquè és una lliga que està en expansió, per tant, hi ha més equips, hi ha més dates, els calendaris són més apretats, per tant, doncs una cosa que fa 15 anys era factible, a dia d'avui potser no ho és. Ara bé, que és veritat que nosaltres, que coincideix que la Lliga para i en canvi la Lliga o la competició europea segueix, per tant seria factible, sí, passarà 99,999% no, i perquè passi doncs s'haurien de parlar les coses, perquè per art de màgia no passen, i amb mi no ha parlat ningú, és el que et dic.
No tens cap mena de contacte amb ningú del Barça, vols dir, clar.
No, tinc contacte, però no per la sessió de Leo Messi.
Val. I per exemple, ja que he començat per aquí, hi ha alguna opció que hi hagi algun tipus d'homenatge, o que l'Inter Miami vingui a jugar un amistós a Barcelona, o que el Barça vagi a Miami, o que s'estigui plantejant un gamper quan hi hagi el nou Camp Nou perquè tothom pugui veure Messi un altre cop a Barcelona?
Home, crec que tindria lògica. Ben bé la pregunta quina era, perdona, Àlex, és a dir, si no podem estar... Si estem treballant amb això o...
Sí, si hi ha alguna opció, si s'està treballant amb això...
No, és a dir, opció jo crec que hi ha de ser, en el sentit de que no pot, des del meu punt de vista totalment subjectiu, que l'última imatge de Leo Messi sigui plorant a l'Auditori 1899, em sembla que no és de rebut ni de justícia per ningú, ni pel jugador, ni per la persona, ni pel club. Un jugador que ens ha donat tant a nivell dels culers, crec que aquesta no és l'última imatge que hi ha d'haver o que hem de tenir tots. Per tant, més que una opció, crec que hi ha d'haver una obligació de que Lionel Messi es despedeixi o tingui un homenatge, digui-li com vulguis, tampoc no em vull ficar en un jardí, però vull dir, evidentment, jo crec que Leo Messi ha de poder i es comunicarà i es despedirà i digui-li com vulguis de lo que és la seva afició i del seu club, perquè no oblidem que hi va arribar amb 13 anys, no?
Ja. T'ho dic perquè, perdona, Xavi, és que he vist avui que Inter Miami hi jugarà un partit contra Newell's, no? Contra Newell's, que és el club on comença Leo Messi. És a dir, si això ho fareu, no?
On ho has vist, això?
A Olé, he vist. Ho he vist, això? Hòstia. Ara em fas dubtar, jo ho he vist al diari, ara, Olé, això.
Ara m'has matat a mi. Digues, acaba.
No, jo m'ha semblat veure-ho, ara ho estic buscant, que News All Boys i Inter Miami jugarien un amistós. I llavors he pensat, per què no fer-ho aquí a Barcelona, no? Però clar, com dius tu, hi hauria d'haver-hi converses, potser també, no?
Sí, això a veure, el tema de...
Mira, t'ho tinc aquí, perdona. El presidente de Newell's, Ignacio Astore, ha confirmado la fecha de un amistoso entre Inter Miami y Newell's, 17 de febrero del 2024, en el marco de la presentación del equipo y de la camiseta de las Garzas. Al diario, vale. Lee.
Bueno, doncs mira, et serveixi també Visca RAC1 per dir-te que no hi ha res firmat. Vull dir que no sé, no sé què es confirma, perquè no hi ha res firmat.
Pues el president de Newell's.
Ha tirat una mica a la piscina. Una mica a la piscina.
17 de febrero, confirmado. Inter Miami Newell's.
No, per això... Vale, perfecte, doncs no, no hi ha res firmat. Dit això, els calendaris d'Amèrica van amb any natural. I després, jugar amb River Plate, Bocas, Newell's, Central de Rosas, tots aquests equips, coincideixen les pretemporades. I per tant, és un tema interessant. Però no n'hi ha res firmat. Ara m'has deixat, ara... Ara ho buscaré.
Ara aixecaràs el telèfon. Hi haurà algunes trucades.
No, és que, a més, ho estic buscant i em diu que fa 3 hores que s'ha publicat.
Sí, 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 és que jo ho he vist abans d'entrar al directe.
Bé. Pues mira... Seguim.
Val, seguim, seguim. Bé, com a mínim diu que no hi ha resignat, però bé, que és una opció, que hi hagi un Inter Miami Newell's Old Boys, i per això et preguntava jo si hi ha una opció també, o des de l'Inter Miami estaríeu disposats a poder treballar amb que Messi, no sé si amb el nou Camp Nou de cara al 2024 o al 2025, que Messi i l'Inter Miami poguessin venir aquí a Barcelona i acomiadar-se de l'afició. Si us agradaria, no. També.
Home, a mi, sí. Subjectiu, sí, personalment, home, pues seria meravellós, ara sempre i quan, pues el voler no sempre és el poder, però bueno, sí, està clar, home, seria espectacular, sí, però queda molt temps encara.
Val.
Queda molt temps.
Em deixes que faci una pausa que he de fer abans de la mitjanit i seguim parlant, Xavi? Vinga, són 2 minuts, eh? De seguida continuem amb el Pou, amb el Màrius Carol... El Paco,
jo llegeixo la notícia de l'Ole.
Val, tu ves llegint la notícia de l'Ole i ara la comentem després de la publicitat.
Tu diràs amb Aleix Parissé.
Spoticar, el líder europeu en vehicles d'ocasió, complim 3 anys des del llançament a Espanya. Per això, durant aquest mes, t'ofertem 3 anys de garantia si finances el teu vehicle d'ocasió. Visita un dels nostres 200 concessionaris o reserva el teu cotxe a spoticar.es. Finançament ofert per Stellantis Financial Services. Consulta les condicions a spoticar.es.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre, l'Allianz Janboing arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a janboing.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone YoPro, Free Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
Tens el cotxe avariat a la carretera? Prem el botó RAC i sabrem on ets. Contracta la nova assegurança connectada RAC amb un dispositiu d'emergència que geolocalitzarà la teva ubicació. Només has de prem el seu botó RAC. No cal ni que ens truquis i vindrem encara més ràpid. Assegurança de cotxe connectada RAC. La millor protecció. RAC. I som per ajudar.
RAC més 1.
I Fertilab Barcelona, Institut Català de Fertilitat, presenten Una nova vida. El podcast sobre la meravellosa i a vegades difícil aventura de voler tenir fills.
Fins a quina edat és fèrtil una dona? Té sentit congelar-se els òvuls a partir dels 40? En quins casos funciona la inseminació artificial i en quins la fecundació in vitro?
Una nova vida, amb Romina Vallès. Escolteu-lo els dimarts cada 15 dies a la app de RAC1 i a RAC1.cat. RAC1. Tots som...
Més 1.
Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat...
63.099 63099
Sèrie
6006.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Pràcticament la mitjanit, aquí seguim. Joan Maria Pou, Màrius Carol, Paco Cabezas, també la Marta Ramon i el Roger Saperes, i teníem en línia des de Miami Xavi Asensi, que és el gerent, director comercial global de l'Inter Miami. T'has llegit la notícia ja, Xavi, del diari Olé?
Sí, sí, me l'he llegit ja, sí, sí.
Val, no està signat.
No, 100% no, i és que no hi ha ni el calendari tancat, és a dir, en fi, Seguim, seguim.
Jo crec que li hauríem de dir la no notícia, perquè diu una notícia, una cosa que el que hauria de signar ho desmenteix.
Clar. S'ha tirat a la piscina aquí, sí. El president de Newell, segur que marca un pilot.
M'acaben de contestar gent del meu equip al correu i et confirmo que això era confirmat. No, no té res.
S'ha tirat a la piscina. Bé. Jo li faré una més i si voleu fer-li alguna qüestió...
Sí, jo en tinc una.
Val. Jo no, ara que hem parlat ja d'això relacionat amb el Barça, amb Messi, heu notat un impacte en la venda de merchandising? Perquè crec que t'he llegit que deies que es multiplicarien per 4 les vendes d'Inter Miami. Això ho heu notat? Teniu ja alguna aproximació en aquests 3 mesos?
Sí, tant. No, ho hem notat, ho hem viscut i ho estem gaudint i ho estem intentant gestionar per ara i per l'any que ve i sí, una barbaritat. Passem a facturar 4 vegades més, llistes d'espera, dipòsits per ser abonats, duplicat els ingressos de patrocinis, és que no sé, no podria acabar, audiències,
subscriptors de samarretes, tens alguna cosa? Una xifra?
Sí, samarretes es va votar mundialment, Adidas va haver de fer una producció extraordinària dins de la temporada, que això no ho havia vist mai jo en tots els anys que vaig estar al Barça, és a dir, ni del Barça Nike, ni Adidas, ni Puma, ni ningú, no havia vist mai ningú fer samarretes a l'entrada de temporada, perquè els cicles, bueno, com ja sabeu, doncs es decideix quasi 2 anys abans, per tant tu tires la producció 18 mesos abans, imagina't el que vol dir haver de tirar enrere una producció, o sigui, coses que has fet fa 18 mesos, doncs això per una banda. Després les comandes de samarretes, ja que m'has preguntat de samarretes per l'any que ve, estan a nivells de grans equips europeus, òbviament no els nivells de Real Madrid i Futbol Club Barcelona, però sí a nivells d'equips molt grans europeus, és a dir, una nova realitat, és a dir, un abans i un després.
Perquè ens fem una idea, hi ha una xifra així aproximada perquè ens fem una idea de samarretes que hagi pogut vendre, o no sé si això es pot saber?
Sí, a veure, samarretes bàsicament s'han esgotat totes, imagina't, doncs una producció s'ha esgotat tota i han hagut de fer una promoció, o sigui, no hi havia samarretes, o sigui, tot el que veieu segurament eren falses, però no hi havia samarretes Adidas, o sigui, no ens en subministraven. I de quantitats, doncs segurament l'any que ve estaran produint al voltant de doncs, 1 milió de samarretes, aproximadament, m'imagino, Adidas, més les, òbviament, és a dir, això és el que seria producció oficial, que és una barbaritat, però una barbaritat. El Barça i el Madrid pensa que es mouen en nivells de 2.2, 2.3, 2.1 milions de samarretes
de tots els jugadors, clar.
Bueno, és que quan les produeixen no és de cap jugador. O sigui, els jugadors després s'imprimeixen.
Clar, perquè pots planxar-ho. Val, ja t'entenc. O sigui, el Barça i Madrid, 2 milions de samarretes, 2.2, i Messi ja fa 1 milió de samarretes. Buah, Déu-n'hi-do. Aquí a la taula, què li voleu dir?
Sí, jo al Xavi Asensi li volia traslladar, perquè bé, sabem que Sergi Roberto està encarant el que pot ser la seva última temporada al Barça, de fet no té contracte més enllà d'aquesta temporada i sabem que la Major League Soccer pot ser un destí, saber si l'Inter de Miami pot ser una opció per Sergi Roberto i si hi ha hagut alguna conversa en aquest sentit.
Bones, Marta. No hi ha hagut cap conversa i a nivell d'opció doncs no sé com està ell i es veurà, però no hi ha hagut cap conversa.
I seria un jugador atractiu per vosaltres, Sergi Roberto?
Bueno, és el que et dic, és a dir, nosaltres estem organitzats, és a dir, jo m'encarrego de lo que és la direcció general del club i després hi ha una direcció esportiva, no? Ens entenguem, Ferran Reverter i Mateu Alemany.
Sí.
Dantes.
Sí.
Pues això seria un tema del director esportiu. És un tema del director esportiu, que és el Chris Henderson, que és un exjugador, i seria un tema de la política esportiva. A veure, sí, a nivell personal, a nivell d'ADN i a nivell del futbol que juga, per suposat, pues imagina't, no? Tenim a Jordi Alba, Sergio Busquets i el Leo, jo crec que parlen el mateix idioma. Ara, això és una decisió totalment esportiva. La decisió de Leo transcendeix el tema esportiu. I d'aquí la implicació. Però en el cas de Sergi Roberto, doncs crec que seria una decisió sobretot esportiva, tot i que òbviament estàs parlant del capità del Barça i d'un jugador que té un cartell, però la decisió seria esportiva i per tant s'hauria de parlar amb el director esportiu.
Hola Xavi, sóc el Roger Saperes. Tenia una pregunta i una curiositat. La pregunta, no sé si tu i en Leo parleu o fins i tot seguiu partits del Barça o comenteu l'actualitat del Barça.
Hola Roger. Sí, parlem molt. Parlem molt més del que parlàvem al Barça.
No, mira.
I seguim l'actualitat poc. Quan parlem de coses del dia a dia del club, de les necessitats, d'assegurar-me doncs que estigui bé, d'entendre com podem millorar, entenent i escoltant els seus consells, a nivell de com podem adaptar l'estructura, per anar creixent i créixer amb ell, no?
Em referia si veieu, també parlàveu del Barça, veieu partits del Barça plegats o no? Dic,
no.
Dos culers a Miami, dic, igual...
No, bueno, n'hi ha diversos de culers aquí,
sí,
però
sí,
no,
sí,
no,
veritat,
no.
Busquets, Alba també, dos excapitans, tres
sí,
excapitans.
Si et dic la veritat, no hem quedat per veure cap partit del Barça.
No, i després la curiositat era dir que ha tornat a ploure algun dia la quantitat d'aigua que va caure el dia de la presentació de Messi a Miami, un aiguat com aquell.
Aigua beneïda, allò era.
Sí, sí.
No tornava.
Va dir Jorge Mas aquell dia, el propietari.
Sí, sí, sí.
Va parlar, diu, això no és pluja, és aigua beneïda.
No ha tornat a ploure tant.
Imagina't.
És increïble, eh? I que he vingut fins a Miami per veure la presentació de Messi i no la veuré.
No. I la vas veure al final.
Però va estar a punt de suspendre's a aquell acte.
Paco,
no vaig veure cap partit de la Liga.
No? Què deies, perdona?
Dic, no vas veure cap partit de Leo després, només vas venir a veure la presentació, no?
No em vaig poder quedar, no? Jo m'hauria quedat ja com a corresponsal fix de RAC1 a Miami. Això el dia que ho gestionem amb la ràdio...
Malament que es viu,
ho parlem, ara. Xavi, i vinc cap
Marius,
aquí.
Què?
No, demà, quan pugi a la planta 17, sí? Portaré una nota teva.
Una instància.
Dia, recomanació.
Que tens una idea.
Fantàstic.
Hosti. Idea.
Calla, que encara sortirà alguna cosa d'aquí, Xavi.
A veure, Paco Cabezas.
Yo tengo una pregunta, pero más en clave deportiva. Sabemos que comercialmente es una operación impecable, en la que todos ganan, por supuesto Inter Miami, la Major League Soccer, por supuesto Messi. Uh-huh. Pero yo me pregunto, ¿cómo lleva Messi a nivel deportivo el hecho de que se haya quedado fuera de del final de temporada y que tenga que estar 2-3 meses... jugando giras, selección? No sé si eso le genera cierta frustración deportiva siendo un competidor nato como es Messi.
Segurament, a veure, tampoc no és que estigui 2-3 mesos, és a dir, és el que et deia, no? Fins al finals de novembre, fins al 21 de novembre ell estarà jugant partits i després, a veure, doncs tindrà 4 o 5 setmanes per descansar i començar la temporada següent, no? Però sí, et puc dir que me'n recordo un partit que vam empatar 0-0 contra Nashville a casa. Jo me'l vaig creuar just en el vestidor i realment feia por, és a dir, o sigui, estava molt emprenyat, o sigui, és un competidor a un nivell altíssim. I bueno, a veure, va arribar aquí, vam guanyar la Leagues Cup, que va ser el primer títol del club, per cert, i va ser un gran esforç a nivell de físic, no? És a dir, jugàvem cada 3 partits, hi havia partits que hi havia pròrroga, que vam anar a penals, i això evidentment ha acabat passant un peatge. A partir d'aquí, jo crec que el fet d'arribar i guanyar ja és un gran què, i tots enteníem que l'equip venia d'on venia, no? Que això també és un tema de planificació. Quan tu planifiques, aquí hi ha unes normes que tens 3 jugadors que són els 3 jugadors principals i no els tens perquè penses que l'estiu els podràs tenir, doncs evidentment et fa que la primera part de la Lliga no aconsegueixis els punts que esperes aconseguir, i després has de remuntar tot això i es fa muntanya amunt. Jo crec que ho té... ha fet la digestió de tot el tema, i ara simplement acabarem el mes de novembre, octubre, novembre, amb els partits que siguin, que descansi 4 o 5 setmanes i se'n tornem, i l'any que ve tant de bo sigui un any amb molts títols i a més amb la Copa Amèrica pel mig, no oblidem.
En aquest sentit, Xavi, jo crec que ell parlava molt de la necessitat també que tenia, com, no sé, tinc aquesta sensació de desconnectar una mica de la pressió que tenia aquí. Jo crec que l'he vist alliberat en molts moments també de les imatges que ens arriben de Miami, però ell té el coquet, no sé, o l'enyorança de jugar una competició com la Champions, malgrat també hagi trobat nous al·licients aquí a Miami?
Jo crec, per el que jo veig el dia a dia i per el que ell ha dit, no? Jo crec que guanyar el Mundial a Doha, aquella frase, no, de ja està, no sé si us en recordeu, aquella imatge mirant a la llotja on hi ha la seva família, no? I diu ja està. Jo crec que allò diu molt, no? És com una manera de dir, ostres, doncs, és que ja està, és que més igual, conceptualment, no?
Sí, sí.
Ara bé, això no creu que, com dèiem, no? Estem parlant d'un animal competitiu i ho serà sempre, és a dir, mentre jugui a futbol i a qualsevol altra cosa, no? El coquet de la Champions, jo, sincerament, després d'haver guanyat el Mundial, crec que no el té. Evidentment, si hi ha un dia un partit important o el dia que hi hagi un Barça-Madrid, segur, m'imagino, però jo no puc parlar per ell, però igual que el Sergio, igual que el Jordi, és a dir, quan veuen aquests partits, doncs deuen dir, ostres, doncs, tant de bo pogués estar allà, no? Però bueno, suposo que ja ho tenen... Des del moment que prenen la decisió de sortir, jo crec que això ja és un procés que ja es passa.
Ja ho tenen assumint, no? Bussi i Albas també, Xavi?
Home, jo crec que estan molt bé, jo els veig molt bé, estan contents, les famílies, bé, sí, sí, i nosaltres encantats de tenir-los. El Jordi ha estat unes 3-4 setmanes de baixa, i ara crec que ja torna a estar bé per afrontar els dos últims partits que queden de Lliga i després els partits de Xina. Però bé, estan bé adaptant-se. Per ells és nou. El Jordi va anar a València, però penseu que el Sergio no havia sortit mai de casa. I bueno, part de la meva feina o de la nostra feina com a club, no?, és fer-lo sentir com a casa. I crec que tant ell com l'Helena com els nens estan bé, o com a mínim aquesta, òbviament, és la nostra voluntat i el desig.
Clar que sí. Màrius, si vols fer alguna cosa, el Xavi...
Una pregunta puntual. M'ha agradat molt això que has dit de que Messi és més que un club.
Sí.
Fins i tot és més que un club, que té una cosa que no té el Barça, que és que té un canal de televisió. O sigui, el Barça, hem perdut un canal de televisió.
Sí, tens raó.
I Apple TV ha guanyat un canal, que és el canal de Leo Messi. Com funciona el canal? Té molts subscriptors? És una font d'ingressos important?
Sí. Hola, Màrius. Aquí com funciona, això és una lliga tancada, és a dir, això vindria a ser l'exemple del que volíem fer això de la Superliga, doncs això ja existeix, és la MLS, no? És una lliga tancada que hi ha uns propietaris i a partir d'aquí es venen tots els drets conjuntament. La MLS el que va fer és anar a Apple i vendre-li tots els drets a nivell mundial exclusius amb qualsevol plataforma. Això què et fa? Que de qualsevol lloc, és a dir, jo quan vaig arribar aquí, vaig marxar el 2020, però el 2021 quan vaig arribar aquí el meu pare m'ho deia, no? Diu, on puc veure els partits? Hòstia, doncs no sé, havies d'anar a The Zone i no sé què, i l'altre dia el feien a un altre lloc. Ara és molt fàcil. Si algú d'Indonèsia o algú d'Argentina o algú de Catalunya o algú d'Anglaterra et diu on t'ho puc veure, dius Apple TV. I després això ho pots veure des d'un terminal d'Apple o simplement connectant a internet. Només has necessitat internet, appletv.com, i ho busques allà. L'arribada de Messi, amb el que em deies de subscriptors, clar, és una barbaritat. O sigui, un producte que passava a ser local, perquè ens entenguem, tot i que la distribució és mundial, la MLS... bueno, no sé, utilitzeu-vos a vosaltres com a exemples, no? No sé si us cridava sabíeu que existia, però no sé si us cridava l'atenció o no sé ni fins a quin punt havíeu arribat a veure un partit de l'MLS. El fet de que arribi Messi, si no la coneixies, ja la coneixes, si no havies vist mai un partit, potser fa que el miris, i fins al punt de que el fet de que hi hagi Messi, no només això, fa que et subscriguis per veure els partits de la MLS i per tant d'Inter Miami. El nivell de subscriptors a Argentina ha augmentat una barbaritat.
És que a la
Índia
ha estat
una barbaritat.
Sí, sí. És el canal Messi, directament.
Canal Messi. El veus en bojos, entrenaments, el veu, hi ha reportatges de la seva vida, està sempre allà.
Mira, m'està ensenyant els aperes una promoció que han fet, que és...
vaig fer una fotografia a Miami.
Una cabra, el Goat, vestida de rosa, que és els colors de l'Inter Miami, i posa Now on Apple TV. La cabra, el Goat, Now on Apple TV.
Va semblar fantàstica, aquesta publicitat.
I a part, si us fixeu, és la primera vegada que Apple fa un, com es diu, endorsement, un patrocina, si vols, ni com vulguis, no sé, és a dir, a un individu.
Sí. Bé, avui volíem dimensionar-ho, ja que han passat 3 mesos des de l'arribada de Messi a l'Inter Miami. Li agraïm moltíssim al Xavi Asensi, que és una de les persones més importants ara mateix d'aquest club americà, que ens hagi atès en directe, que ens hagi explicat una mica el que ha suposat l'efecte Messi. Res, ja parlarem aquí amb RAC1 pel viatge a Miami i podem fallar el tu diràs amb, no sé, amb Beckham, amb tu, amb Messi, amb Bussi, amb Alba, una cosa senzilleta, en un restaurant baratet.
Portes el Zuma,
sí,
el Zuma.
Una cosa tranquil·leta.
No hi has anat, el Zuma?
No hi he anat mai.
Està bé, està bé. Sí. Ara si voleu anem a Xina.
Ara
no sé el Roger com ho té.
Bueno, no. Si me n'he d'anar, ara el Màrius quan ho parli...
Xina no ho controlo tant.
Ara passarem al pressupost.
Va dintre del pack de l'Inter Miami.
Passem dos pressupostos. Miami, una cosa barateta, amb tots, o si no a la Xina, i ja ens ajuntem allà amb el gran Raúl Llimós.
I la meva corresponsalia.
Clar, correcte.
Uns rotllets de
I si no, Roger, recorda, sembla que hi ha un partit amb Newell's.
Sí, ens podem trobar allà. Ens podem trobar allà, no, Xavi.
Però això és el febrer, Fem-ho ara, quan s'acabi l'MLS, ja fem el viatge, o aquí o allà. Quan marxeu al novembre a la Xina o venim a Miami, que ens faria molta il·lusió, sí. No, si algun dia venim ja t'avisarem, Xavi, que ens faria il·lusió saludar-te també a tu i que ens expliquis i ens ensenyis una mica com és aquesta nova casa de Messi i tot el que ha suposat la seva arribada.
Un plaer. Moltes gràcies a vosaltres.
Molt bé. Gràcies, una abraçada forta. Records.
Cuideu-vos. Adéu.
Adéu. Xavi Asensi, gerent de l'Inter Miami, explicant-nos en directe tot el que ha suposat l'arribada de Leo Messi. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. 1 milió de samarretes a tot el món. Encara estic al·lucinant amb el que ha aconseguit aquesta bèstia.
Quadruplicat ingressos.
I compte que no torni a guanyar la pilota d'or. El Mundial compta, no?, per la pilota d'or 2023.
Però ja està, jo crec que ja està,
No, jo crec que este balón de oro no...
No,
Jo crec que con las nuevas normas no entra el Mundial.
No entra?
No.
Va entrar l'any passat, que per això la guanya, vols dir.
Sí,
la
guanya.
Sense Mundial també.
No guanyarà sense
Per mi, mundial. Candidat número 1.
Que no. Un quart d'una de la matinada de Messi, el que pot ser el nou Messi, Vitor Roque.
Però què dius,
home? Què dius? Sé, aquest tio té 19 anys, potser ve aquí i la rebenta.
¿Estás bebiendo agua o no?
No,
Home, tant de bo algun dia, sí, però ha de menjar molta sopa,
Diuen que és una meravella, que futbolista potser fa arribar aquí...
És un altre perfil.
Deu medir més o menys com el Messi, no?
És petitonet.
No sé l'alçada.
1,72, ja te la dic.
Sí?
Sí.
És petitonet.
Ho acabes de mirar,
no? No acabo de mirar res.
Tinc tancat.
Perquè dic, ostres, quina precisió suïssa de l'alçada de Vitor Roque.
Bé, la jove promesa del futbol brasiler, fitxat pel Barça ja, que ha parlat a Mundo Deportivo. Què ha dit, Marta?
Doncs és conscient que no està 100% tancat, que pugui aterrar el Barça al gener, tot i que, òbviament, ho preferiria per aconseguir adaptar-se més ràpid a l'equip.
No podem escoltar Vitor Roque? No, a veure si l'escoltem de seguida.
Falta de fer.
Vitor Roque.
Falta de fer. Ho ha mirat.
Sí. Fa 1,72 o no?
No, 1,72 no. No perquè dubtés, sinó per dir, hòstia, el Màrius...
I toca.
Quin tio, ho sap tot.
Clar que
ho sap, però... No?
Los quilos los sabemos o no? Los quilos no?
No,
sí, pobre. És bastant pesant, sí.
Jo et dic que la imatge avui de mundodeportivo.com, que podeu veure allà la imatge de Vitor Roque, és un jugador...
No, sí, por eso lo digo, es fuerte.
No, fortot, és un davanter fortot, com Ronaldo Nazario, em recordo una mica.
Pesa al voltant de 80
quilos. 78 quilos. 78.
De totes maneres, ell és un nou, no?
Sí, és un nou. És el Lewandowski.
Un rematador, pel que ens diuen.
Lewandowski fa un pam més que ell.
Sí, però a vegades els davanters petits també són habilidosos.
No et dic que no té el punt de...
No, ara pensar, per exemple, el Kun tampoc era un davanter...
El punt de gravetat més baix sempre et permet,
No, és que tiene alguna similitud, con el Kun, porque tiene el tren inferior muy fuerte. Yo creo que sí, puede tener alguna similitud.
Però el que jo crec que és... No, Paco, deia, el Kun era més tècnic, jo que és un jugador més tècnic. El que destaca, sobretot, David Torroque,
és
que
és batallador.
I que és un rematador, sobretot. És un tio que va bé, que pica bé l'espai, però que, sobretot, una de les seves grans virtuts és que remata i fot el gol. Però
li cauen.
Però dir, no t'imaginis el brasiler filigranes... No,
millor.
No, és un tio...
No, Romario.
No, és un tio que... Hosti, té la canya a punt, pum, i està marcant els gols li cauen de les butxaques de moment, veurem si aquí també.
A tu t'il·lusiona por que vingui ja el gener i que el puguem veure una mica i tastar aquest Malo Baroré, Pitu Roque?
Jo crec que a l'equip li aniria bé un jugador que sembla que té gol i que en principi n'hauria de continuar tenint, i jo crec que per la fase definitiva de les competicions li aniria de nassos. Ara veurem, no?, si surten els números i quadra i pot entrar per fair play i tota la pesca, però que Xavi ho agrairia i la plantilla també, sí, i tant que sí. Ara intentar saber fins on arribarà i quin serà el seu nivell és impossible, no? Els jugadors brasilers, el seu primer aterratge a les lligues europees és sempre una incògnita. N'hi ha que surten molt bé a la primera, n'hi ha que surten bé en la segona experiència europea, n'hi ha que no surten bé mai. Vull dir que és sempre hi ha un punt d'incògnita.
Jo recordo un debut perquè estava al camp,
no?,
de Roberto Dinamita.
Hòstia! Aquesta m'agafa una mica lluny.
Mare meva.
A veure, algú que Dinamita es deia així...
Mare meva.
Bueno, i aquest tigrinyo li...
Fitxatge explosiu.
T'il·lusionava Roberto Dinamita?
Bueno, jo vaig anar aquell... Explosiu. No sé, era, no? Venia... Escolta, saps què passa? Que tots aquells futbolistes de l'altre costat de l'Atlàntic venen amb molta literatura, però no necessàriament la literatura, després quan els poses al futbol europeu, no sempre funciona.
I ara...
No dic que sí, aquest és el cas, eh? Segurament ja. És molt bon futbolista i a més és molt jove i té... Però passa és que...
Però fixa't, Màrius, els més recents, per exemple, allò que han estat estrelles indiscutibles del Barça, no? Doncs Ronaldinho primer va passar per París, Romario va passar pel PSV Eindhoven, diria,
sí.
Rivaldo va passar pel Depor,
Ronaldo també,
PSV, sí. Però tots Ronaldo va passar per PSV Eindhoven, tots ja havien estat contrastats, no?
Sí, diguéssim que van tenir una primera experiència, sí, on evidentment van demostrar Rivaldo que eren excel·lents jugadors, però diguéssim que el salt a la primera línia del futbol europeu la van fer amb una experiència prèvia. Ara no em ve al cap algun brasiler que vingués
Pou,
directament.
Ara em ve un al cap, que és Giovanni Silva, que va venir directament del Santos el mateix any que Ronaldo.
Clar, però no era la mateixa. No el col·locaria al mateix nivell que aquest.
No,
és el Botifarres.
El Botifarres es va pagar 1.000 milions de l'època. És a dir, que també...
Però això no vol dir, evidentment, que no pugui passar. Per exemple, Vinícius, que va arribar i sí que va tenir un aterratge complicat i que la gent se'n fotia, que no feia gols, etc. Però vaja, crec que...
No, perdona, Neymar, no?
Sí, Neymar ve del Santos, sí.
També, no? Sí. Pou, seria un altre exemple.
Sí, sí, Neymar, exacte, sí, és veritat. Són dos exemples de futbolistes que triguen relativament poc a demostrar que sí, que tenen aquest nivell. Però vull dir que aquest nano, 19 anys, no? Sí. Arribarà al gener... No, a més, vull dir, tampoc arriba per fer una pretemporada amb el seu, arribarà un equip que estarà rodat, una plantilla que en principi ja anirà a velocitat de creuer, bé, s'haurà de tenir una mica de paciència, però en tot cas, si el Barça s'ho pot permetre econòmicament, futbolísticament, jo crec que Xavi ho agrairà moltíssim.
I que em sembla important, només molt ràpid, perquè és, diria, fins ara la gran aposta o la primera gran aposta de Deco. Sí. És a dir, no? Un tio per qui ha apostat, que ha costat, el que deia el Màrius ara parlava...
30 més 31.
60 milions, és a dir, hòstia, una primera aposta forta del nou director esportiu, veurem com surt.
I el Xavi l'ha trucat repetidament, vol dir que sí, alguna cosa ha vist amb ell.
No, és que no... a part, Xavi el creu prioritari perquè ara mateix no té recanvi per Lewandowski i l'estan esperant amb candeletes i posant ciris a ser possible que arribi ja al gener i podem sentir Vitor Roque admetent que evidentment sap que no està 100% tancat que pugui arribar a l'hivern.
Seria molt bo poder arribar ara al gener. Seria bo per la meva adaptació, per començar bé la propera temporada, però si no pot ser, tindré el cap fred, el cap tranquil, i em prepararé de la millor manera aquí a l'Atlético Paranaense per arribar bé al Barça.
Preparar aquí de millor forma que no Atlético per llegar a la pròxima temporada bé en Barcelona.
I en la línia del que ja ens deia el seu representant, André Curí, dimecres passat el T'ho diràs, Vitor Roque confirma que la seva recuperació va més ràpid del que estava previst, malgrat se li van pronosticar 3 mesos pel trencament que es va fer del lligament del turmell esquerre. La idea idea, diu, és tornar a jugar al Brasil abans d'aterrar a Barcelona.
Estou muito bem, tô recuperando.
Estic molt bé, m'estic recuperant molt bé. Està anant molt ràpid perquè sóc molt jove i això juga a favor meu. La idea és tornar a jugar aquí a l'Atlético. Si la recuperació va bé, la idea és tornar a jugar aquí, sí.
I si tudo ocorre bem com a recuperação, acho que jogo, sim.
Un Vitor Roque que diu sempre va tenir la convicció, la voluntat i la seguretat de jugar pel Barça.
Sempre tive a convicção que seria o Barça.
Sempre vaig estar segur que fitxaria pel Barça. És el meu somni des de petit. A la meva família sempre hem sigut molt del Barça. M'han marcat jugadors com Ronaldo, Romario, Neymar, ara Rafinha. Sempre ha sigut el meu somni jugar al Barça.
Neymar també, brasileiro, agora que tá o Rafinha, então sempre foi meu sonho de ir pro Barça.
La il·lusió de fitxar pel Barça era tan gran que al principi no es creia que estigués passant.
Quan vaig rebre la notícia em vaig posar molt content. Primer no m'ho creia, però després, quan em van dir que era oficial i quan vaig veure les propostes i les converses, vaig ser molt feliç compartint tota l'alegria amb la meva família.
Feliz y compartir con mi familia.
Ha detallat que Araujo i Rafinha van ser els primers components del vestidor blaugrana que li van enviar missatges per donar-li la benvinguda i què en pensa de tenir un mestre en l'ofici com Robert Lewandowski?
Con certeza, vou estar ali no dia a dia.
Evidentment serà un al·licient poder coincidir amb Lewandowski. Intentaré aprendre el màxim que pugui d'ell. Sempre estaré observant cada pas, cada xut, per aprendre el màxim i disfrutar d'una llegenda del futbol com ell.
Vull disfrutar con ell, que és una llegenda del futbol.
David Torroque també ha parlat a Mundo Deportivo, el director esportiu d'ECO. La prioritat és que arribi al gener, però no està clar a hores d'ara que es pugui inscriure.
Intentaremos, vamos a ver qué podemos hacer. Es un jugador que nosotros hemos fichado para presente y para el futuro, creemos bastante en él, pero yo creo que ahora hay que esperar un poco y ver cómo vamos a poder a arreglar esto, si no ahora o en julio seguro.
A Vitor Roque se li ha d'encaixar el sou i l'amortització, va fitxar, ho dèiem en principi, perquè arribés a l'estiu, a canvi de 30 milions d'euros fixos i 31 en variables. Això s'ha d'encaixar, no és només el sou, recordem-ho, i perquè pugui ser inscrit cal que entrin els 40 milions d'euros pendents de l'Ibero i a més generar espai salarial perquè hi càpiga.
A veure què fa el Barça, si ho aconsegueix o no, i si al gener el Barça té aquest reforç de Vitor Roque Tigrinho.
Per cert, cosa, jo no sé tant, però com que és un jugador que pot anar per la dreta i per l'esquerra, jo crec que fins i tot seria compatible amb algun partit, podria ser compatible amb el Lewandowski, no vol dir que sigui...
Amb els dos alhora, sí. Per què no? No sé.
Sí, bueno, depèn de com...
Tu tens un nou gran que pot jugar d'esquenes a la porteria.
És que jo, de hecho, no me l'imagino de 9 de referència.
Per això, jo podria entrar per la dreta.
Lo poco que he visto de Vitor Roque no lo veo 9 de referència.
Com un Joao Félix, potser l'hauries. Com un Joao Félix, un segon punta.
Sí, lo veo más como segunda punta. Sí que es un jugador muy de transición. Eso también lo quiero ver, porque el Barça en ataque estático, un jugador como Vitor Roque, me cuesta todavía encajarlo. Però bueno, habrá que verlo.
Mira, el periodista que ha entrevistat Vitor Roque, cara a cara al Brasil, és el company de Mundo Deportivo, Roger Torelló, que el tenim a punt de tornar cap a casa. Hola, Torelló!
Què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit. A l'aeroport, no? T'enganxem?
Sí, 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 ja a punt ja de tornar cap a casa, com bé deies.
Des d'on, Des d'on voles?
Des de São Paulo.
Perfecte, São Paulo. Que, escolta, felicitats primer de tot, perquè no és fàcil aconseguir aquest tipus d'entrevistes. Bé, la d'ahir amb Deco també des del Brasil, i avui amb Vitor Roque, Tigrinho. Què tal? Què t'ha semblat a la distància curta? A l'entrevista que hem vist al vídeo de mundodeportivo.com, se'l veu, no?, una mica tímid, encara, clar, és que és molt jove aquest nano.
Sí, però és molt jove, però té les idees molt clares. A mi la impressió que m'han portat ha sigut, sincerament, molt bona. Si ja abans de l'entrevista creia que es anava a guanyar l'afició del Barça de seguida per la seva forma de jugar, per la seva empenta, per no donar mai una pilota per perduda i anar-hi a totes, hòstia, així, a les distàncies curtes, veient el tipus de persona que és, de l'entorn que té, que és importantíssim, i hem tingut experiència en Brasil i a Barcelona, doncs jo ja et dic, vaig sortir molt, molt, molt content. I, hòstia, crec que el Barça ha fet un gran fitxatge. Després, òbviament, les variables són moltes i les que influeixen que amb el rendiment, però així d'entrada la impressió és molt bona.
Com està de la lesió? Com el vas veure? Podia recolzar bé el peu?
Sí, està... A veure, encara li queda, però bueno, ahir a l'entrevista deixa clar que abans d'arribar al Barça li agradaria jugar aquí encara amb l'Atlètic
amb l'Atlético Paranaense, o sigui que té tant ganes, va recuperant-se bé i potser en un mes ja el veiem de tornada al terreny de joc.
Sí, l'altre dia André Curi, no, el seu representant, ens ho deia també dimecres passat, ens ho deia aquí al Tu Diràs, que escolta, en 4 setmanetes, 5 setmanes, ell vol tornar a jugar i que el gener donen per fet que venen, no? Això també t'ho ha transmès, vull dir que ell el gener vol estar aquí a Barcelona.
Són les ganes, però també té clar, o sigui, no es vol fer il·lusions perquè li deia, home, que ha de ser una mica complicat també estar amb, no, amb aquesta situació d'impàs, de no saber si realment al gener podràs vindre o no. Diu, a veure, jo tinc moltes ganes, si pogués marxaria ja demà mateix, però, bueno, m'ho ha repetit un parell de vegades, no? Cabeça fria, cabeça boa, no? O sigui, té clar que, bueno, que si li acaba tocant quedar-se fins al juny, doncs, bueno, que es prepararà aquí amb l'Atlético Paranaense i prou, però, evidentment, el seu objectiu, les seves ganes és que es faci el gener, però sort que no depèn d'ell.
Coneix bé el Barça? Li han explicat ja alguna cosa? Els companys, mira partits, no sé, fora de l'entrevista, es pugui parlar amb ell d'alguna cosa així que ens puguis explicar?
Sí, està molt al dia de tot el que passa